Bon dia, ja hi tornem a ser a la secció de benestar emocional i comptem avui amb la Lara Weinberg, psicòloga que podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Lara, l'altre dia, fa dues setmanes, vam deixar penjat una mica un tema que ens interessava molt, que és com puc saber que no l'he encertat amb el meu psicoterapeuta i què puc fer si això passa? Explica'ns.
Bon dia, Sara.
Bon dia.
Ostres, jo crec que hem de dir que totes les teràpies poden implicar moments de molta mobilització, de cert malestar. Mm-hmm. És important saber això, no? Que hi pot haver cert malestar en alguns moments. Sobretot a la manera que jo treballo, hi ha moments on connectes amb temes que, en els que no, pots no sentir bé, no? O remoure algunes qüestions. Sempre pots marcar un límit, no? No vull anar tant aquí, tant allà, i el terapeuta ho té en compte i t'acompanya, però hi ha moments de molta implicació emocional. Per això, justament, teràpies que durin molt, molt, molt de temps i no s'acabin mai, ostres, en algun moment has de poder sortir de mirar-te tant a tu mateix, no? Mm-hmm. El que de vegades pot ser una mica massa. I hi ha moments que són més compromesos. El que passa és que si hi ha un terapeuta amb qui pots parlar d'aquest tema, que hi ha un vincle ben construït i pots anar regulant aquesta implicació... O pots
parlar del malestar, et refereixes de dir, ostres, no m'estic sentint a gust últimament...
Sí, o aquest tema ara se m'està fent massa, no m'ajuda a sentir-me bé, pots anar regulant això, fins i tot pots no estar d'acord amb el terapeuta en alguna cosa i dir-li, i animar-te a dir-li quan hi ha construït un bon vincle, no? Mm. I això és important, i tu saps quan hi ha això. I vas al terapeuta, a vegades ho pregunto jo també, com t'escasso, sobretot a les primeres visites, com va sortir de la visita, com et sents parlant sobre això, i el pacient t'ho marca, una mica remogut, m'he estat sentint malament uns dies, pot passar, i pot haver això en la teràpia. El que passa és que si està sentint malestar, hi ha un terapeuta que no ho està acollint, que no et pot acompanyar, si sents desconfiança, no sé què passa, una desconfiança aquesta que no es pot resoldre, ostres, és una mala senyal, no? Mm-hmm. Pot existir una mica al principi, t'has de donar temps, és una persona nova, desconeguda, has de donar-te un temps per conèixer algú, però aquesta desconfiança, aquest malestar que no es pot resoldre, que no es pot parlar, no? Que no sé com dir-li. Són pacients que, si passa això, és que desapareixen. Tampoc és que desapareixen, i és una llàstima, no es poden ni acomiadar, no?
Ja.
En general, quan hi ha un bon vincle construït, que jo crec que és la clau de la meva manera de treballar, donar aquest espai de seguretat, on quedin molt clares les condicions, on saps que la teva informació és anònima i no surt d'enlloc, no? Uh-huh. On pots parlar amb el terapeuta, explicar-li com et sents, les teràpies funcionen i avancen. A vegades el malestar és senyal i els terapeutes ho interpretem com que això s'ha d'anar acabant. No? Aquí passa alguna cosa, aquesta persona li fa mandra venir ja, no és ni malestar, no? És que no vol venir més. Nosaltres ho captem quan coneixes molt algú, no? I vas dient, ei, ampliem una mica, què passa, no? Fem quinzenal, anem acabant, treballem al final, però en tot cas és ideal poder arribar a treballar un final i un acomiadament i un tancament. Uh-huh. Està bé també no aguantar el malestar, solucionar-lo, però en aquest cas arribar a poder acabar una teràpia,
sí,
i a tancar el procés. Jo crec que és una part important a treballar, que té a veure també amb molts finals i simbòlicament pot ser important, no?
Sí.
Crec que el moment abans de trucar un psicòleg, ja quan ho has decidit, ho has fet la primera trucada, a vegades és profundament transformador i la gent ho diu, des de que et vaig trucar i vaig decidir això, no sé què passa, que ja estic bé, no?
Uh-huh.
I al moment del final i de tancar alguna cosa també se li ha de donar certa entitat, no?
Val.
Per quedar-te tranquil. I
què en penses tu? Si, per exemple, he anat a teràpia per tractar, no sé, temes, tinc problemes a la feina o no em sento valorada o no sé, vull treballar tot això, però de cop i volta en la conversa amb el terapeuta al llarg de les setmanes o els mesos comencem a tractar altres temes i veig que pensa totalment oposat a mi. Per dir-te alguna cosa que em senti identificada, si parlem de feminisme, i de cop començo a sentir que aquest terapeuta és molt masclista.
Mm.
Això ens hauria de fer sortir d'aquesta teràpia o no cal ser tan radical?
Jo crec que això ens hauria de fer compartir-ho amb el terapeuta primer.
D'acord.
I que de la resposta del terapeuta pots decidir, jo no puc funcionar així, i dir-li, mira, sap greu, però això no puc seguir així. O que a vegades la resposta, ostres, et dona pista de podem seguir treballant i donar l'oportunitat aquesta que en l'espai pugui aparèixer aquest malestar, que de vegades la gent no s'anima, no en tota la vida, no?
Sí, és que estem molt polaritzats, no és el que ens diuen també, que estem tan polaritzats que potser si et trobes algú que pensa una mica diferent a tu ja no en vols saber res. Però sí. Els terapeutes sabeu... Bueno,
i vas entenent també que el terapeuta no està allà per jutjar com penses, no? Com funciones. Vull dir que jo deia, des de la banda de psicòleg no ens interessa això, a no ser que, bueno, tens un pacient amb un pensament molt complicat, violent, aleshores treballes aquesta part del pensament, no?
Sí.
Però si no, no és la nostra feina, i que com a pacient, en realitat, l'opinió del terapeuta tampoc t'hauria d'arribar tant. Sí que... anem donant pistes de què ens passa i com pensem en la conversa, clar que sí, però tampoc, jo penso que és important preservar certes distàncies perquè el pacient se senti còmode. Hi ha gent que no treballa així, d'altres orientacions, altres maneres de treballar, però com a mínim de la meva manera de treballar sí que és important això.
I ara que has dit això del pacient violent, teniu secret professional? Si algú es confessés, per exemple, que ha assassinat algú, què hauríeu de fer?
No, hi ha una manera de funcionar. Hi ha algunes situacions en les que podem denunciar alguna qüestió, informar el Col·legi de Psicòlegs, hi ha un comitè de deontològic que t'assessora, no? Vull dir que, ha, evidentment, en aquest sentit, i moltes vegades avises... no tant a qualsevol pacient adult, sinó que a un adolescent li expliques, o a un pacient greu li expliques, mira... Fins a aquest punt tot és confidencial. Ara, hi ha un punt on si tu estàs en perill, comets un delicte o t'estàs fent mal a tu o als altres, en un adolescent informaré els pares i veiem què passa. En un adult també, si hi ha alguna figura que pot rescatar o ajudar, ho fas, i si no, el Col·legi de Psicòlegs t'orienta. Jo crec que és important també, quan parlàvem de com buscar un terapeuta, per això defensava una mica la psicologia clínica, la manera de treballar alguns psicòlegs col·legiats, acreditats per fer psicoteràpia, no?
La responsabilitat,
això també
no?
És un criteri.
Perquè és que tu estàs parlant des de la bona fe de comptar que sempre et trobaràs un bon professional, però també et pots trobar un o no professional o pèssim professional.
I tenim una responsabilitat, que els psicòlegs, no? Som sanitaris, i això també és així. Els psicòlegs podem treballar de mil coses, pot haver-hi un psicòleg d'empresa, pot haver-hi un psicòleg educatiu, pot haver-hi en molts llocs, però els clínics som clínics, estem treballant habitualment, nosaltres a la consulta tenim un parell de psiquiatres que treballen amb nosaltres, així que també treballem en patologia greu, no? I has de saber quan derivar i com gestionar algunes situacions més complicades, sí.
D'acord, molt bé, Lara, doncs com sempre ha sigut un plaer, ha passat volant això una altra vegada, ens veiem d'aquí dues setmanes amb molts temes més.
Fins llavors, adeu.
Adeu.